Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Tal caure,
res.
Però que això, que a la que
comença, ja ho deies, Arnau, deies, està calculat perquè arribin a les 11 en punt, no serà a les 11 clavades, perquè tot just a les hem passat, passen 10 segons, aquest trote cochinero d'aquest Rolls Royce envoltat de tots
també aquests. També dic, sí. No deuen estar gaire lluny perquè jo ja escolto els cavalls, sí. I per tant deuen estar al caure.
Ara s'estan apartant, deixant pas al Rolls Royce, això ja està, ja estan aquí, veiem la imatge del rei d'Espanya saludant des de la finestra del cotxe. És veritat que jo calculo que això deuen ser 100 metres, 150 metres, i han trigat lo seu pel ritme aquest que dèiem. Ara s'han apartat la majoria de cavalls ja per fer aquesta última part fins a la rebuda de les autoritats.
El que faran és baixar, passarà el rei Felip VI, passarà primer, anirà a saludar Pedro Sánchez, saludarà la resta de les autoritats i ja aniran al seu lloc per començar aquesta desfilada militar.
Tu on continues escoltant ara de xiulets, Arnau, o ja han cessat amb la idea de que no sembli que estan xiulant a...
Clar, ja arriben els reis d'Espanya, ara els protagonistes són ells, per tant els xiulets ja no hi són, com a mínim jo no els sento des d'aquí.
Veurem també... Ara, Arnau, tot just ha parat el cotxe, ara obrirà les portes i baixaran els reis d'Espanya. Una cosa que apuntava la Neus Tomàs, que deia, a veure si també hi haurà xiulada del rei. No sé si podem escoltar amb el so de 24 hores.
Jo sento aplaudiments ara que baixa el rei. Mira, ara veig el rei d'Espanya saludant a les autoritats. Aplaudiments, clarament, aquí a la zona de la tribuna d'autoritats.
Els aplaudiments, ja el rei que es dirigeix, saluda, li fa aquesta salutació militar a Pedro Sánchez, li dona la mà també amb la ministra Margarita Robles, Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez Almeida. Bé, ara que és aquesta part protocolària fins que comenci el desfilar, perquè Arnau, entenc que això ja és que es posicionin i ja arrenca,
sí.
Això, eh?
Ara el rei
i l'infanta Leonor, recordem-ho això també,
sí,
Arnau,
també, que feia 2 anys que no venia perquè estava estudiant a Gales. El rei Felip VI passarà a revista algunes de les tropes que estan aquí davant, es col·locarà el lloc que toca a la tribuna d'autoritats i a partir d'aquí començarà la desfilada.
Infanta Leonor vestida amb l'uniforme militar, també.
Sí, era un dels detalls que no sabíem, perquè recordem que no... Mira, ara sonen les salves, segur que les podeu escoltar de fons. Sona l'himne d'Espanya i ara sí, a Leonor, que com dèiem, no desfilarà per tema de seguretat, però que recordem que des de fons mesos està a l'Acadèmia Militar, que podria fer-ho, però ho han descartat des de la Casa Reial.
Tot l'ossada, el que dèiem, bueno, esbroncada previsible, l'esbroncada, déu-m'hi-do, vull dir, esbroncada, no ha sigut gens tímida la xiulada a Pedro Sánchez. Hi havia algun possible dubte de si es podria escapar algun que era molt poc probable, algun xiulet al rei Felip VI, en aquest cas completament descartat, aplaudiments, però una miqueta guió previsible, esbroncada per un, aplaudiment pels altres. Anton.
Sí, bueno, lo del rei havia certa inquietud perquè de traïdor per arriba en les redes socials per hacerle el encargo constitucional a Pedro Sánchez de intentar formar gobierno, ¿no? Todos recordamos estos vídeos que han circulado por las redes sociales, este camionero con la bandera de España diciendo que ya no era su rey, etcétera, etcétera.
Ay, sí.
Bueno, lo primero destacar el efecto terapéutico que ha tenido cambiar el palco de sitio. Antes estaba donde están ahora los que abuchean, quiero recordar, casi al lado del Santiago Bernabéu. Lo has trasladado a Neptuno y, bueno, yo creo que el impacto es considerable, ¿no? Con lo cual uno se pregunta por qué no se hizo antes esto. A veces es la mejor solución. Al final hemos escuchado unos silbidos, pero no ha sido ni de lejos el espectáculo lamentable que veíamos otros años, ¿no?
Pablo,
es que creo que simplemente quería decir que hoy es un día difícil de evaluar, porque yo no sé qué espectáculo es más casposo, ¿no? Si este que estamos viendo ahora o el que vamos a ver después del besamanos. De las dos celebraciones, a mí por lo menos, ¿no? Y a mucha gente con la que yo puedo sintonizar, esto me parece todo menos una fiesta nacional. A mí me recuerda mucho a la escena aquella de la vaquilla de Berlanga, cuando matan el carnero y los soldados republicanos se infiltran entre las autoridades locales, ¿no? Tiene un poco, sobre todo el previo, ¿no? Tiene un poco el aire aquel de la... de la vaquilla, solo que han pasado, no sé, casi un siglo, ¿no?
Pablo.
Hoy en el editorial de Diario Red titulábamos una fiesta nacional minoritaria. Esto solamente representa a la derecha y a la extrema derecha, y no solamente le pasa al 12 de octubre, le pasa al rey de España también. Yo creo que incluso en la conversación que estamos teniendo ahora hay un elemento paradójico. O sea, nos habéis invitado a tres personas pues que no venimos de las juventudes de Ribatasuna. Antón Losada ha trabajado en un gobierno autonómico, Enric Juliana es director adjunto de un periódico cuyo editor es un conde, y yo he sido vicepresidente segundo del gobierno, y ninguno nos vemos representados por este desfile. Yo creo que eso es muy representativo de que la fiesta nacional del 12 de octubre no es una fiesta que represente a la mayoría de España, representa a la derecha y a la ultraderecha, que además pues efectivamente van allí a insultar a todo aquel que no piense como ellos. Hay un elemento que habría que añadir sobre lo nefasto de que sea el 12 de octubre, y es que es una provocación hacia naciones hermanas. El 12 de octubre conmemora el inicio de un genocidio, y esto no es discutible en términos históricos, esto no es opinable, esto es una realidad del colonialismo por la que alguna vez nuestro país, precisamente para mejorar sus relaciones con naciones hermanas, debería plantear que a lo mejor para buscar un espacio de encuentro entre todos aquellos que podemos eventualmente compartir una lengua y que podemos compartir algunos elementos culturales, pudiéramos identificarnos de manera más sana, y al mismo tiempo reconocer que en el Estado español se hablan diferentes idiomas, hay diferentes culturas, hay diferentes símbolos, diferentes realidades institucionales, y que esto de hoy es básicamente un espacio para que la derecha y la ultraderecha reivindique una idea de España absolutamente minoritaria y nada democrática. No está de más recordar que a la futura aspirante a la jefatura del Estado le han hecho hacer una jura de bandera antes que prometer la Constitución, y que en su jura de bandera había símbolos de exaltación del franquismo. Eso es del todo intolerable en clave democrática, y hay que decir que cada vez es más evidente, y esa es una de las razones por las que las encuestadoras no preguntan, en el conjunto de España hay una mayoría social y política republicana, que es todo lo contrario a lo que estamos viendo hoy.
Yo creo que más que representar a la derecha y a la extrema derecha, que es verdad, yo creo que se la han apropiado, ¿no? Y nadie ha sido capaz de construir una celebración alternativa. Puede que no sea el mejor día, se puede escoger otro día, empezar por ahí. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir Pablo, con algunos matices, pero a lo mejor no es el mejor día para celebrar la fiesta nacional, entre comillas. Y sobre todo se puede escoger otro formato. Es que este formato le pones en bandeja a la derecha y a la extrema derecha que se apropie de esto. Porque qué persona de izquierdas, qué persona nacionalista, yo que estuve en el gobierno nacional de Galicia, que es el que yo considero nacional, ¿no? Y se puede sentir representada por este formato, formato de desfile militar, esta congregación de autoridades formadas como todas vestidas como si fueran a una boda o la primera comunión de un hijo, y lo que viene a continuación, que a mí me parece todavía más casposo que esto, ¿no? Que es ese besamanos de 2000 elegidos que no se sabe, bueno, sabemos quiénes son la élite, ¿no? Se puede escoger un formato diferente que sea mucho más integrador, en el que se pueda sentir mucha representada mucha gente que no es de derechas, pero también de derechas, de izquierdas, de arriba, de abajo y del centro, y que represente otro tipo de valores y otro tipo de idea de lo que es la nación o el Estado español, ¿no? Y no esto, que es que el propio formato expulsa a muchísima gente, que es imposible que se sienta, es que es muy difícil sentirse representado y sentirse identificado con esto si es una persona de determinada sensibilidad o determinada ideología, ¿no? Y el objetivo de este tipo de celebraciones, como todos los celebraciones de este tipo, es construir identidad, y esto construye una identidad española que es claramente excluyente, que es la que, y lo estamos viendo, es el resultado al que estamos asistiendo. ¿Quiénes se han quedado con esta fiesta? Los que se sienten representados en esta forma.
Enric Juliana.
A mi em consta que alguns cops en els darrers anys s'ha parlat de la possibilitat de modificar aquest format, i que fins i tot el rei no estaria en contra. El que passa és que les inèrcies solen ser molt fortes. A mi em sembla que el més raonable seria d'entrada una celebració descentralitzada, és a dir, el fet de que a Madrid es podria celebrar alguna cosa, però que cada any hi hagués un, algun tipus d'acte cívic en alguna ciutat espanyola, no? Això seria el, potser el més proper als temps actuals. Sobre el que ha dit Pablo Iglesias respecte a l'oportunitat de la data, el significat, és complicat això, perquè és una festa nacional d'un país, en el fons és el mirall, és el reflex de la història del país. A França té una festa incontestable, és la presa de la Bastilla.
Sí,
és una enveja, però jo no sé ara, Pablo, si nosaltres envejaríem la situació política de França.
Estem en un duelo de titanes ahí,
En aquests moments no l'envejo la situació política de França, però sí, la festa nacional francesa està perfectament delimitada i és absolutament inqüestionable. Itàlia té dues festes nacionals, té el 25 d'abril, que és el dia de l'alliberament del feixisme, que això aquest any ha posat en una situació molt incòmoda l'actual govern italià, perquè està encapçalat per gent que es proclama d'alguna manera admiradora, parcialment, del que va ser el feixisme italià, fixem-nos, la contradicció. I després tenen el 2 de juny, que és el moment que es va fer el referèndum d'aprovació de la República. És clar, la història espanyola no ofereix molts, vaja, molts pocs punts que diguis, en aquí tothom està d'acord, perquè la història d'Espanya és la història d'un constant desacord, no? D'un imperi que entra en declivi i que és derrotat militarment i que després amb uns profuns desacords, amb traumes continus i fins i tot que culmina tot això doncs amb una guerra civil. És molt difícil trobar una data. El 6 de desembre, el moment de la Constitució, és feble per ser una... Aleshores, el 12 d'octubre... El 12 d'octubre, amb una... Això que ara en diuen ressignificació, és a dir, amb una relectura, podria ser útil... Podria ser útil, però s'hauria de fer d'una manera molt diferent.
Deixeu-me tornar un moment a Madrid. Arnau Mañé, perquè ens expliqui una miqueta què ha passat fins ara o què està passant, perquè veiem molta cosa, molta jura de bandera, molta gent uniformada. Vull dir, ara en quin punt, Arnau, estem exactament de la celebració?
Ara estem en el moment del paracaigudes, en el moment en què salta els dos paracaigudes que... paracaigudistes, més ben dit, des d'un avió, els estem veient just a sobre nostre amb els dos paracaigudes ja desplegats, baixaran amb aquesta bandera espanyola fins aquí baix. De fet, per primer cop, i això és històric, una dona paracaigudista serà qui portarà la bandera, o serà qui està portant la bandera, més ben dit, cap aquí, cap al centre de Madrid. Recordeu, hi ha aquella imatge de fa un parell d'anys quan el militar encarregat va xocar contra un fanal, sense més conseqüències, per sort, però va passar en aquell moment. Avui és, com deia, per primer cop una dona la qui porta aquesta bandera espanyola. Es diu María del Carmen Gómez Hurtado. Ara l'estem veient ja baixar cap aquí, quedarà uns minuts, suposo, fins que arribi a terra.
Que aquesta bandera que porta com enganxada al peu, petita no és, diguéssim.
No és de les grans. Ara encara està molt lluny, encara no la veiem en les seves dimensions, però de fet on la hissaran, el tenim just aquí davant, a 10 metres, per tant, en podrem veure les dimensions de la bandera, sí.
Doncs ara, Arnau, quan veiem que ja s'apropi el moment de l'aterratge, esperem que sense cap complicació, doncs el seguim també en directe, a veure que no hi hagi cap... que no haguem de lamentar cap enganxada amb cap fanal ni res per l'estil. Pablo, endavant, tot teu.
Bueno, o sea, creo que es un buen momento para plantear un debate sobre cuál es la identidad de un país tan diverso como el nuestro. Y creo que esto no es una cuestión menor. Lo que representa el descubrimiento de América, lo que representa la defensa de la uninacionalidad, lo que representan determinados símbolos castrenses que aparecen hoy, representan, como decía Juliana, una parte de la historia política de nuestro país, pero que es básicamente la victoria histórica de los sectores no democráticos, de los sectores reaccionarios, de los sectores que encarnan todo lo que se supone supone que los avances sociales rechazan, y creo que esto tampoco es discutible. ¿No sería más sensato y más saludable construir espacios colectivos, espacios para, digamos, reivindicar lo que nos puede unir, que algo que en realidad solamente emociona a la derecha, a la ultraderecha y a los sectores más reaccionarios? Ojo, durante mucho tiempo esto no fue necesariamente así con el rey. Juan Carlos I, dejando a un lado todos los casos de corrupción que le afectan y su exilio, entre comillas, en una dictadura islámica, trató de alguna manera de no ser solamente el rey de la derecha. Yo creo que la monarquía actual y el rey actual ha hecho una serie de gestos inequívocos para ser el rey solamente de la derecha. Y ya digo que hay algunos de estos gestos y de estos movimientos que son inequívocos. Podríamos recordar aquel discurso del 3 de octubre, que fue de todo menos conciliador. Recuerdo que entonces hablaba yo con Enrique Juliana sobre qué va a hacer el rey. Enrique era más optimista. Pensaba, a lo mejor el rey dice unas palabras en catalán, que lo habla perfectamente, y sin embargo prácticamente nunca se lo escuchamos hablar. Quizá tenga algunas palabras hacia los heridos en las cargas, y sin embargo lo que vimos es un rey de España que encantó a Pedro J. Ramírez, que hasta ese momento dudaba de cuál era su papel, y a partir de ahí volvió a ser monárquico. Lo que vimos el otro día con el diseño que hace Casa Real, en el que la jura de bandera de Leonor es previa a la promesa de la Constitución, no es tampoco un gesto menor. En ese sentido creo que los republicanos estamos de enhorabuena, porque el republicanismo vuelve a aparecer como la única alternativa democrática a lo que está planteando esta derecha y esta ultraderecha, que tiene una visión uninacional de nuestro país.
Perdona, Pablo, perquè ara ja tenim els dos, el paracaigudista i la paracaigudista a terra. Estava previst que aterressin davant de la tribuna, però ho han fet com a lateral, no, Arnau?
Sí, per qüestions de corrent d'aire han hagut d'aterrar a un pèl més enllà de la tribuna per evitar possibles accidents. Aterrat sense cap problema aquesta primera paracaigudista que porta la bandera en aquesta desfilada del 12 d'octubre. Maria del Carmen Gómez Hurtado.
Sense cap complicació. Bé, parlàvem de la mida de la bandera, perquè ens fem una idea, qui no tingui ara les imatges de televisió, que per cert l'estan plegant. 6 persones estan plegant aquesta bandera bé, que té la mida que té. Són 6 persones, necessiten 6 persones per poder plegar la bandera. Arnau, ara un cop aterrats els paracaigudistes, què és el proper?
Doncs mira, ara no t'ho sé dir, però al principi començarà la hissada aquesta de la bandera espanyola, un minut de silenci pels caiguts, i a partir d'aquí sí que ja comença la desfilada habitual en tots els exèrcits de l'exèrcit espanyol.
D'acord. Són les 11:17, Anton, Pablo, Enric, us vull també preguntar, no sé si voleu afegir alguna cosa més, ara afegiu, però deixeu-me fer una petita pausa per la publicitat i el tornar, també us vull preguntar, ja que són per les negociacions, investidura, amnistia i aquesta trucada que es va produir ahir, que va agafar una mica uns quants per sorpresa, almenys no estava prevista, i no sé si hi havia molta gent que la preveiés, que era aquesta trucada entre Oriol Junqueras i Carles Puigdemont, i si podríem estar en els propers dies, podríem veure també una trucada entre Carles Puigdemont i Pedro Sánchez en aquestes negociacions per la investidura. Fem una pausa breu i tornem aquí al Món a RAC1 amb Pablo Iglesias, Enric Juliana i Anton Losada, i encara pendents de Madrid amb l'Arnau Mañé.
RAC1. Marxant comanda. Un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.
Julio Manrique dirigeix Love, Love, Love a la Villarroel.
David Selves, Laia Marull, Marc Bosch i Clara de Ramon protagonitzen una àcida comèdia familiar que viatja en el temps. Als anys 70, el món sencer ballava el compàs de All You Need Is Love, però segur que era amor l'únic que necessitàvem?
A partir del 15 d'octubre, Love, 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 el nou espectacle de La Brutal a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Romeu i Julieta de Gounod. Una òpera extraordinària i un autèntic cant a la vida i l'amor. Tres úniques funcions a la Faràndula de Sabadell, el 18, 20 i 22 d'octubre, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell. Apassiona't amb Romeu i Julieta, la història universal d'un amor impossible. Entrades a operacatalunya.cat.
La nostra ciutat arriba al Teatre Lliure. 15 intèrprets en escena ens conviden a conèixer les vides de dues famílies del poble de Grover's Corners, a New Hampshire. La nostra ciutat, del conegut dramaturg nord-americà Thornton Wilder i dirigit per Ferran Utzet. 12 anys d'alegries, tristeses, il·lusions i tragèdies. Fins al 12 de novembre a la Sala Fabià Puigcerver. Compra d'entrades al web del Lliure.
Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus.
El 14 i el 15 d'octubre torna la Fira de l'Olla de Breda.
Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang, descobrir com s'elabora la ceràmica, assistir a exposicions i conferències i gaudir d'un show cooking amb el chef Isma Prados.
El 14 i 15 d'octubre t'esperem a la millor Fira de la Ceràmica i la Terrissa, la Fira de l'Olla de Breda.
El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya celebra la 19a edició amb una programació excepcional, amb la Palma d'Or de Cannes, l'Os d'Or de Berlín i el Lleó de Plata de Venècia.
A més, convidats, concerts, conferències, retrospectives i homenatges.
Festival Clam, del 12 al 22 d'octubre, a Manresa, Navarcles i Sant Fruitós de Bages.
Informa-te'n a clamfestival.org.
Dotzena Fira de Cervesa Artesana de Torredembarra, del 13 al 15 d'octubre a la plaça del Castell. 10 productors de tot Catalunya, música en directe, DJ, food trucks, activitats familiars i una trobada d'escúters. Dotzena Fira de Cervesa Artesana de Torredembarra. Informa-te'n a turismetorredembarra.cat.
Grans Riojas per una gran tardor a Gourmet La Vanguardia. Qualitat i tradició en una cuidada selecció de reserves. Finca Valpiedra, Imperial i Vinya Real. 6 ampolles valorades en 134 euros, ara per només 89. Compra'ls i prepara't per una gran tardor a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1.
Teniu la maleta a punt?
S'acaben les vacances, però els viatges continuen al Viatge B de RAC 1. Cada dissabte de 3 a 4 teniu una cita amb el programa que us porta a conèixer el món.
A la 6a temporada visitarem destinacions llunyanes que tenim pendents. Farem escapades somiades i sortides de cap de setmana per Catalunya.
Cada dissabte a les 3, Viatge B, amb Esther Muñoz.
Tenim la maleta sempre a punt.
RAC 1. Tots som u. RAC 1. Tots som u. El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
11 i 22 minuts. Enric Juliana, posant sobre la taula el tema negociacions d'investidura, amnistia i aquesta trucada que va haver-hi ahir entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez i aquesta possibilitat que s'ha posat damunt la taula que hi pugui haver-hi també aviat una trucada entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont, en aquest cas.
Bé, el dia que es produeixi aquesta trucada, el departament de camises del Corte Inglés tindran feina, perquè molta gent, si hi haurà moltes camises estripades, diguem-ne, hauran d'anar reposant. Jo ja he avisat, que l'altre dia ho vaig dir-ho i es van posar a riure, però és així, perquè és el moment es defineix per aquesta mena de gesta, s'estripen, rasgar de vestidures, no? Bé, la impressió que tinc és que s'està apropant el moment clau, no? El moment en el qual pot haver-hi acord. Si no hi hagués acord, doncs, unes eleccions en una situació adversa per les forces que en aquests moments podrien configurar una majoria parlamentària. Adversa per què? Bueno, primer perquè s'ha creat l'expectativa de que l'acord hi seria. Si això no funcionés, pues, les sensacions canviarien ràpidament. I després per una cosa que no sé el Pablo Iglesias si estarà d'acord amb mi, però en aquest país no som molt habituats a relacionar, almenys no ràpidament, els contextos internacionals amb les nostres disputes, no? Amb les nostres baralles polítiques, les nostres tensions. Però en aquests moments el canvi d'il·luminació que s'està produint en l'escenari internacional amb el que ha passat aquesta setmana a Israel i a Gaza, jo crec que introdueix una il·luminació tètrica en l'escenari que encara seria més perjudicial en una repetició electoral. No sé si aquest factor el tenen en compte o potser es considera com un factor excèntric i estic dient ara una tonteria, no? Però, en fi, em sembla que ens estem apropant al moment clau. La meva impressió personal és que hi haurà acord, però podria ser que em deixi dur per la subjectivitat.
Pablo.
Tiene razón, Enric. Yo creo que el proceso de derechización que implicó, por un lado, la guerra de Ucrania y el que está implicando ahora el conflicto palestino-israelí, está dejando cada vez a la izquierda con menos espacios en la medida en que se mueve hacia, digamos, las lógicas políticas de la derecha. Hoy me contaba nuestra colaboradora en Berlín que la izquierda alemana, que normalmente había sido sensible al derecho de autodeterminación de los palestinos y al derecho de los palestinos a existir, estaba cerrando filas con la derecha a la hora de asumir que Israel tiene derecho a bombardear Gaza en este contexto. Es verdad que todo eso termina teniendo una influencia enormemente peligrosa. Ayer vimos como Estados Unidos, Biden, difundía un bulo que ha sido desacreditado, el bulo de los 40 niños y 10 decapitados por Hamas, que bastantes barbaridades se han hecho. O sea, no hace falta como distribuir ese bulo, pero ese bulo que recuerda a aquellos, vosotros ya tenéis una cierta edad para acordaros bien, de la primera guerra del Golfo, cómo se hablaba de las incubadoras en Kuwait, que habrían sido asaltadas por los iraquíes, digamos, esos bulos se difunden para justificar arrasar a sangre y fuego la ciudad más densamente poblada del mundo. Todo eso genera un ambiente en el que se normaliza la mentira. La presidenta de la Comunidad de Madrid fue con el mismo bulo y, a pesar de que se ha desmentido, no lo ha borrado. Muchos medios de comunicación fueron con lo mismo. Ese proceso de ultraderechización mediática y de ultraderechización política y social, claro que podría tener aquí en nuestro país efectos enormemente perniciosos en caso de que hubiera una repetición. Yo creo que Juliana tiene razón cuando señala que eso seguramente esté en la reflexión de todas las fuerzas políticas que se tienen que poner de acuerdo. El problema es que más allá de esa fecha de la investidura, a partir de ahí los problemas van a seguir estando encima de la mesa. Yo ya he dicho muchas veces, y siento haber ofendido a algunos actores políticos, que la posición negociadora táctica mejor la tiene en este momento Junts, mucho más que la izquierda parlamentaria, que a diferencia de hace 4 años ahora no tiene casi margen de negociación con el PSOE y tiene que decirle que sí al PSOE, haga lo que haga. Hablo también por Podemos, que no tiene ningún margen para moverse de ese sí, aunque el PSOE diga abiertamente que ahora está el PNV, que ahora está Junts y que no se pueden hacer políticas de izquierdas en materia de vivienda ni prácticamente en nada. Pero a partir de ese día, a partir de cuando salga adelante la investidura, que yo creo que va a salir, porque la correlación de debilidades del bloque yo creo que se va a expresar en esa dirección, entonces empezarán los problemas de verdad. Porque no hace falta que se lo diga Rufián al presidente del gobierno, no es posible un acuerdo de legislatura. Aparte, el PSOE no funciona así, el PSOE funciona... Si estoy vivo el día de mañana, pues ya es una buena noticia. Nunca piensan en el medio plazo y en el largo plazo. Si pensaran en el medio plazo y en el largo plazo, no hubieran dicho las barbaridades que dijeron de la amnistía teniendo que rectificar ahora. Pero los problemas van a empezar pues a partir del día de noviembre, en el que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, en el que necesite ponerse de acuerdo con muchas fuerzas políticas para sacar adelante cada ley. Digamos, la posición táctica de ventaja de Junts se acabó el día que Pedro Sánchez sea presidente. A partir de ese día, los diputados de RC, los de Bildu, los de Podemos, los del PNV tienen el mismo valor y todo el mundo va a sacar codos, y o se acuerda una nueva dirección de Estado o la derecha va a seguir afilando los cuchillos. Y ojo, la derecha no es poderosa en el Congreso de los Diputados, pero la derecha sí es poderosa en el poder judicial, sí es poderosa en el poder mediático y no, digamos, en el poder militar o en las cúpulas policiales.
Ara vaig amb tu, Anton, però l'Enric Julián em sembla que ha de marxar. No sé si vols fer un últim apunt, Enric, i anem amb l'Anton Losada.
No, no, crec que estem bastant d'acord, em permetreu. Jo he de fer... sóc el responsable de la Vanguardia a Madrid i me'n tinc que anar cap
a... Sí, sí, real. cap problema. Enric, moltes gràcies
per vostra.
Una abraçada, Enric.
Molt bé, adéu.
Adéu, gràcies. Anton.
Bueno, antes de ir al tema de la investidura, viendo las imágenes de la bandera, sí, y del tamaño de la bandera, yo creo que podríamos formular una ley de la política española, ¿no? Que es que cuanto más grande es la bandera de España, menos gente representa, ¿no? Uh-huh. Dicho esto, bueno, yo sobre el tema de la investidura, efectivamente yo la sensación que uno tiene es que las cosas van avanzando razonablemente, ¿no? Pero creo que falta un poco de explicación. Yo pienso, por ejemplo, en el votante socialista que hoy pues tendrá una comida familiar, a lo mejor, o con sus cuñados del PP, o de Vox, o de lo que sea. Y cuando le pregunten por la llamada a Junqueras, y le saquen la posibilidad de que haya otra Puigdemont, no sé muy bien lo que el votante socialista puede contestar, ¿no? Porque nadie le está alimentando ese discurso, nadie le está dando una explicación de por qué se están haciendo las cosas. La única explicación que está en circulación es la de la derecha, que todo esto es por la ambición personal de Pedro Sánchez y que hará lo posible para mantenerse en el cargo, sea lo que sea, desde bandear España, a pactar con terroristas, a convocar un referéndum, a liberar o librar de la cárcel a todo el mundo, ¿no? Entonces a mí me parece bien que las cosas avancen en esta dirección. Lo que creo que falta es un argumentario, una explicación de por qué se está haciendo todo esto y para qué, ¿no? Y me da la sensación de que los socialistas confían demasiado en un poco si su estrategia es... Bueno, lo explicaremos cuando haya un acuerdo. Yo creo que eso ya va a llegar demasiado tarde, porque vas a tener dos problemas. Uno, explicar el acuerdo, que ya per se no va a ser fácil, porque es un acuerdo complejo, no por Puigdemont, es que es un acuerdo complejo entre múltiples fuerzas. Entonces las cosas complejas son difíciles de explicar, y más en la sociedad actual de las redes sociales y la información líquida, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo porque vas a tener que desmontar un marco, o sea, vas a tener dos problemas: uno, explicar un acuerdo complejo, y dos, desmontar un marco que ya va a estar y ya está sólidamente instalado en la opinión pública, o por lo menos en una parte de la opinión pública, incluido una parte de tus votantes, que es el marco que está construyendo la extrema derecha y la derecha, que es, bueno, todo esto es únicamente para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa.
¿Pablo?
Absolutamente. Yo creo que hay que asumir que tenemos en este contexto una derecha que apuesta abiertamente por vías golpistas, no como el 23 de febrero de 1981, porque eso en este contexto sería ridículo. Ya tuvo algo ridículo también la entrada de Tejero en el Congreso, pero sí por la vía por la que se dan los golpes de Estado en esta época, que es a partir de un mecanismo que se llama lawfare y que implica básicamente la concurrencia de dos elementos. Por una parte, una autoridad judicial con vocación prevaricadora, que eso ya lo hemos visto en los últimos años muchísimas veces, que se lo digan a Marlaska y a su amigo Pérez de los Cobos, y por otra parte, con un trabajo de los medios de comunicación dispuestos a convertir las mentiras en la destrucción reputacional de alguien o generar un ambiente en clave de estrategia de la tensión. Yo creo que eso lo vamos a ver. De hecho, yo creo que hoy va a ser muy interesante ver qué es lo que se dice en los corrillos de militares a propósito de la amnistía. Yo tengo amigos militares, entre ellos un ex-GEMAZ, y claro que me cuentan lo que se dicen los militares en los grupos de WhatsApp que tienen. En el caso, además, de los militares retirados, que ya les da todo igual, que no se juegan absolutamente nada, pues se dicen absolutas barbaridades. El problema también son los que están en activos, y ojo, otro elemento que es muy importante, que es el grupo parlamentario de la derecha más importante, que no es ni el del PP ni el de Vox, es el grupo parlamentario judicial. Y ahí hay operadores políticos que ya en los últimos 4, 5, 6 años han demostrado lo que son capaces de hacer y lo que pueden hacer con la amnistía y lo que pueden hacer con el gobierno. Y ahí mucha inteligencia política ahí. Marchena es un operador político muy inteligente, con un enorme poder y que tiene clarísimo los objetivos para los que trabaja. Y lo que hemos visto en los últimos años no dejan de confirmar que los actores de la cúpula judicial no se dedican simplemente a aplicar el derecho, sino que saben que tienen en sus manos un enorme poder para poder frenar la voluntad democrática del Parlamento cuando consideren que la unidad de España, o lo que a ellos les parezca, amerita que utilicen su poder y que lo apliquen.
Tornem cap a Madrid. Arnau Mañé, van passant coses, no, aquí? Vull dir, què ha passat durant aquesta estona i ara què esperava? Jo ja veig gent així movent-se amb pals, amb banderes molt grans.
El que ha passat és que la desfilada en si encara no ha començat, sí que ha acabat ara l'acte d'homenatge als caiguts per l'exèrcit d'Espanya, i ara, en uns minuts, de fet, ha de ser ja en pocs minuts, començarà la desfilada aèria, on passaran més de 84 aeronaus per aquest passeig del Prado al centre de Madrid, i després sí la desfilada terrestre amb els més de 4.000 militars desfilant davant del rei.
Quan dura això, més o menys? És a dir, per escaleta? Una horeta, tot.
Vull dir que fins que s'acabi, sí.
Dos quarts d'una, tothom ja cap a casa a dinar.
Cap a Palau Reial, que hi ha una recepció justament dels Reis. Exacte. Sí.
Que hi ha el Bessamanos que comentàvem amb l'Anton. Arnau,
que es posa.
Que segurament, deies, Anton, segurament és el més, deies tu, el més que es posa del dia és el Bessamanos.
És el Bessamanos. Me parece una cosa más casposa y más antigua que uno se puede echar la cara en estos días, ¿no? Y aparte, es que no es tan difícil cambiar el formato de estos actos, ¿no? Si miras a nuestro alrededor, muchos países en sus fiestas nacionales hacen desfiles para el ejército, pero el ejército no es el único elemento que representa un Estado. Hacen homenajes a sus servicios públicos, a su sanidad, a su sistema educativo, a su sistema social. Hacen recepciones abiertas a la gente. En eso, por ejemplo, la monarquía inglesa es un ejemplo de todo eso. En lugar de reunirte con los 2.000 con los que normalmente hablas, se descentraliza la celebración. Es que hay muchas cosas que se pueden hacer para que esto pase a ser un acto en el que solo se sientan representados, seguramente los que han abuchado a Pedro Sánchez, para convertirse en un día en el que mucha más gente se sienta representada, que es el objetivo final de este tipo de días. Integrar en una identidad común a la gran mayoría, que es lo que precisamente ni este día ni este formato permite.
Dos quarts i mig de 12 del migdia d'aquest dijous 12 d'octubre. Arnau, gràcies des de Madrid.
A vosaltres, fins ara.
Anton Losada i Pablo Iglesias, moltíssimes gràcies a vosaltres també per aquesta edició, i a l'Enric Julián, que ens ha deixat ara fa uns pocs minuts de Madrid DF per seguir la desfilada del 12 d'octubre. Ens anem escoltant aviat aquí al Món RAC1. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies, adeu.
Nosaltres ara fem petita pausa de publicitat i rematarem el Món RAC1, com sempre, coronant el migdia a les 12, avui amb Taylor Swift. Bé, ara hi ha tota gent sortint al carrer, i el Francesc Macià completament bloquejada a la Diagonal, tota gent venint aquí com Taylor Swift a RAC1. No, Taylor Swift no, parlarem de Taylor Swift i de tot el fenomen Swift, i tant de bo. Taylor Swift des d'aquí està més que convidada al Món RAC1. Però ara Olga Llopis, directiva de Comunica i Vendemia, que precisament ha analitzat una cosa que crec que és molt interessant, que és com s'ha anat construint aquesta marca tan bestial d'una persona que aixeca un dit i mou pràcticament tot el planeta, i amb ella Pere Soler Gimferrer, que és d'aquestes persones que es deixa moure quan Taylor Swift aixeca un dit. Ara de seguida, aquí al Món RAC1.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
Les millors històries són les que reinventen constantment, com el Renault Clio i Tech Full Hybrid amb motor híbrid de 145 cavalls o 105 kW. Fins a un 80% de conducció elèctrica per ciutat i 900 km d'autonomia. Nou Renault Clio i Tech Full Hybrid. Mateix amor, energia nova.
Dades de WLTP, condicions a Renault Punès.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Has vist la nova amiga del Pol? És ben estranya. Té veu d'ultratomba i no para de donar-li voltes al cap. Creus que vol alguna cosa amb ell?
Què dius? És la nena de l'exorcista, que des que va a PortAventura que no se separa d'ell.
Aquest Halloween es quedarà amb tu per sempre. PortAventura World, Made to Scream, Made to Remember. Hotel més entrades des de 51 euros. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident. Per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Se puede decir teléfono o celular, ordenador o computadora. Puedes decir autobús, camión o colectivo, maletero, baúl o cajuela. Puede ser un follón o un bochinche, frigorífico o heladera. Se puede decir de muchas formas, porque compartimos uno de los idiomas más ricos del mundo. Este 14 de octubre celebrémoslo con 15 millones a un décimo del sorteo del Día de la Hispanidad de Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Atenció, atenció, amb Costa Cruceros tornen les vacances. Aprofita els avantatges de viatges al Corte Inglés i reserva ara el teu creuer pel 2024 o per aquest hivern per només 50 euros. Navega pel Mediterrani, Illes Gregues, Nord d'Europa o els Emirats des de 699 euros amb begudes, quota de servei i taxes d'embarcament incloses. A més, aconsegueix fins a 500 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions. Navega amb Costa Cruceros i viatges al Corte Inglés.
RAC1 i el Patronat Municipal de Turisme de Salou presenten...
3, 2, 1...
Via Lliure, amb Xavi Bundó des de la cursa de RAC1 a Salou. El diumenge 15 d'octubre, al passeig Jaume I de Salou, el Via Lliure farà d'anfitrió en una festa d'esport i de ràdio per tota la família. Aquest any, 8a edició.
Us hi esperem a partir de les 9 amb totes les veus de RAC1, el Basté, el Pou, l'Ausart, amb Vicenç Martí, companyia, amb actuacions musicals i amb moltes ganes de passar-ho bé.
El diumenge 15 d'octubre, Via Lliure des de Salou a...
La cursa de RAC1.
Tots som un. Amb el patrocini de CaixaBank, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Tenim el repte d'adaptar-nos al canvi climàtic. I si et donéssim veu?
Instal·lem més plaques solars i molins?
Ei, i el nostre paisatge?
Fem prou per aturar el canvi climàtic?
Canviem la forma de produir aliments.
Però s'apujarà el preu del menjar?
20.000 invitacions, 100 persones triades a l'atzar. Un procés deliberatiu per millorar les polítiques de canvi climàtic. Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya. Participa-hi. La teva veu és canvi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Coneixes Multiprotecció de Santa Lucía? Doncs si tens família, t'interessa. Perquè Multiprotecció agrupa per primera vegada les assegurances i els serveis més importants per tu i la teva família. I això ajuda que la teva família estigui molt tranquil·la. Informa-te'n i contracta-ho a santalucía.es. Santa Lucía, segurs de viure.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Portelanosa. Peces de gran format, teixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles... La casa dels teus somnis és a Portelanosa. I ara del 13 al 28 d'octubre aprofita els dies Portelanosa amb descomptes molt especials. Portelanosa.
Has vist la nova amiga del Pol? És ben estranya. Té veu d'ultratomba i no para de donar-li voltes al cap. Creus que vol alguna cosa amb ell?
Què dius? És la nena de l'exorcista que des que van a PortAventura que no se separa d'ell.
Aquest Halloween es quedarà amb tu per sempre. PortAventura World, Made to Scream, Made to Remember. Hotel més entrades des de 51 euros. Consulta les condicions a PortAventuraWorld.com.
El 10% de descompte aprofitaré i estalviant a Caprao de l'alegria m'emocionaré.
Aquest dissabte 14 d'octubre, a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't el 10% de descompte de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. Perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Tenir un petit negoci no significa comunicar-se només per telèfon. Significa compartir els teus continguts a les xarxes socials. A Orange Empreses t'ajudem a definir la teva estratègia de xarxes socials. Comparteix els teus continguts per captar i fidelitzar clients. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
Renova l'estil del teu menjador o sofà amb els millors preus de Conforama. Només fins al 16 d'octubre, 24% de descompte amb enviament gratuït. Conforama.
Menja ràpid, menja fàcil. Trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i llest en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio, que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, te ofrecemos todo tipo de soluciones para ayudarte a reducir tus emisiones y tu consumo. Porque todos los hogares pueden ser sostenibles, y el tuyo también. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
M'encanten aquestes sabatilles.
Oi que sí? Doncs a mi m'encanten el doble.
El doble?
Esclar, perquè fins al 15 d'octubre, si compres en les millors marques a través de Wilet, l'app de Repsol, estalvies fins a un 40% de l'import en saldo Wilet. Multiplica per dos el teu estalvi.
Per dos? Això s'ha d'aprofitar.
Més informació a Repsol.es.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
Un minut i tres quarts de 12. Demà s'estrena als cinemes The Eras Tour, que és el documental sobre la gira mundial de Taylor Swift. La cantant va començar els concerts el mes de març i l'últim serà a Toronto, al Canadà, el novembre de l'any que ve. La prevenda d'entrades mundial per veure el documental, parlant d'un documental, ha assolit un rècord absolut i ha superat els 150 milions de dòlars. Insisteixo, prevenda d'entrades, no per un concert, no. Per anar a veure un documental sobre una gira, sobre uns concerts. Als Estats Units i al Canadà s'ha estrenat fins i tot avui davant la gran demanda. S'ha avançat l'estrena. El seu èxit mundial és indiscutible, però tot el que toca Taylor Swift genera un interès extraordinari. Fins i tot els partits de futbol americà, ara en parlarem de la seva actual parella, han vist com es disparaven d'audiència. Aquest matí, doncs, volem saber per què Taylor Swift s'ha convertit en la reina màxima del show business com és, no? I en parlem amb l'Olga Llopis. Bon dia, Olga.
Bon dia, Sergi.
L'Olga és sòcia directora de l'agència Comunica i experta en projectes de branding i identitat, i una agència que precisament ha analitzat aquesta construcció de marca de Taylor Swift. Ara hi anirem, però abans també deixa'm saludar Pere Soler-Ginferrer. Bon dia.
Hola, bon dia.
Pere Soler-Ginferrer és Swiftie.
Jo sóc Swiftie. És una cosa que he hagut de reconèixer, perquè quan portes tants anys escoltant-la amb devoció i que cada àlbum seu es torna un esdeveniment, i tenint en compte que treu àlbums com xurros, doncs res, s'ha de reconèixer, sí.
O vas al concert vas a algun concert de la gira, eh?
Sí, vaig al concert a Estocolm. Això sí, no m'enfado, perquè que s'estreni el concert en sales de cinema abans de que jo el mes de maig hi pugui anar presencialment a Estocolm, doncs és una miqueta una cosa que em toca els nassos.
Però és incomparable, segurament, l'experiència de viure-ho en directe i el que serà anar a veure-ho a la gran pantalla, no?
Ja, però la pasta que inverteixes en anar a Estocolm a un concert, tenint en compte que, a més, esgota les localitats de tots els hotels i a tot arreu, doncs no m'ha fet gràcia.
Et puc preguntar per què Estocolm?
És que intentar comprar entrades va ser un drama. Primer havies de fer cua per accedir a la compra d'entrades un altre dia. Després havies, segons el país en el que t'apuntaves a la prevenda, t'havies de registrar a webs de diferents països. I jo vaig triar molts països, menys Madrid. I, per sort, em va tocar Estocolm, que era la primera cua d'entrades a la que vaig entrar, que vaig necessitar un Excel per posar l'horari de a quina hora es ven a tot arreu.
Bestial.
Sí,
és increïble.
Sí, és una feina de mitja jornada.
Recordem que Taylor Swift farà un únic concert a l'Estat, ara ho comentava el Pere, i serà a Madrid en aquest cas. A veure, Olga, clar, la pregunta és, des de l'agència, en quin moment i sobretot per què decidiu analitzar la figura i tot el que envolta Taylor Swift?
A nosaltres ens interessa molt tot el que envolta a Taylor Swift, no tant com a fan, no, Pere, sinó més com a marca. I pensem que és una marca que està super ben treballada. Uh-huh. És una artista que ha estat canviant el seu estil musical des que va començar quan tenia com 16 anys, i ha passat de fer country a fer pop, i ha anat variant absolutament l'estil musical que tenia. Molts artistes, quan fan això, senzillament desapareixen i deixen de tenir rellevància. Ella ha aconseguit que cada àlbum sigui diferent, canviar l'estil musical, canviar el que és la seva identitat visual, canviar la seva estètica, la seva manera de vestir, i passar de tenir uns rínxols i un look bohemi a, de cop i volta, anar de negre i tenir un look molt més agressiu, com per exemple amb Reputation, no? On parla de com és la seva relació entre la vida privada i la vida pública, no? Quan està molt, molt ficada en premsa i en boca de tothom. I aquesta manera de transformar-se li ha suposat un èxit, sota el nostre punt de vista, perquè ho fa des de la seva verdadera essència, que és el que fan les marques, no? I no és que sigui camaleònica, i ara faig això, i ara faig allò, i em disfresso, sinó que parla a les seves cançons, a les seves vivències, a les seves etapes vitals, de quan és adolescent, dels amors, dels desamors, quan és més madura, i aquest relat que va per les etapes de la vida és el que fa que puguin entrar en aquests àlbums, i de fet els fans li diuen eres, no? Pere, no li diuen àlbums, perquè agafen no només la música i l'àlbum, sinó des de que comença a pensar com han de ser aquestes cançons fins que termina de promocionar-lo i forma un part d'una etapa de la seva vida.
Normalment, amb artistes d'aquest nivell mundial els envolta un exèrcit de caps pensants precisament per anar construint aquesta imatge. En el cas de Taylor Swift m'imagino que és així, vull dir que no és algú que sigui ella qui dissenya tot això i que ho estudia mil·limètricament, eh?
Imaginem que té un bon equip al darrere, però sí que té moments importants a la seva vida on ella decideix què vol fer i pren el control de la seva carrera. Hi ha un moment, i tu sabràs millor que jo, Pere, on el seu productor li diu: escolta, has d'escollir, has de fer country, perquè és el que has estat fent tota la vida.
Recordem que Taylor Swift va començar com una cantant de country, amb la guitarra...
Era la gran esperança blanca, jo diria, en el seu moment, quan se li va donar el seu primer Grammy, el millor àlbum, se la va interpretar com la princesa blanca d'Amèrica.
Sí, i era aquell moment en què el productor ja no pot llançar tot això a terra, tota aquesta construcció que tens al voltant del country, i ha de posar-te a fer un altre estil de música. Fem dos estils de música i posicionem-nos en dos mercats. I ella va dir: no, jo sóc així, vull fer això, i tiro cap a un únic camí. I aquesta capacitat de decidir, que ella decideix cap a on vol anar i ser conseqüent amb els seus valors i amb la seva manera de fer i la seva manera de pensar, és el que, encara que vagi canviant al llarg del temps, sigui una marca forta.
Però també crec que quan, per exemple, que hagi vist el documental Miss Americana a Netflix, sí, que retrata l'etapa Reputation, com va fer un canvi...
I precisament una cosa, perdona, Pere, que a mi em va sorprendre especialment, una obsessió pràcticament malaltissa amb voler quedar bé amb la seva gent i la necessitat de sentir-se estimada.
Exacte, sí, i en aquella etapa es parlava, per exemple, de que ella es volia posicionar en unes eleccions estatals en els Estats Units en contra del Partit Republicà, perquè considerava molt reaccionari, racista i homòfob, i ella argumentava en el seu equip: és que jo no puc tenir tants de fans LGTB, tenir tantes amistats, respectar tant a les comunitats negres i LGTB, i després no posicionar-me davant d'aquestes injustícies. I li deien: no ho facis. I s'ha de reconèixer que, encara que sembli que anava a quedar bé, recordem què va passar fa ja uns quants anys amb les Dixie Chicks, que era un grup de música country, quan es van pronunciar en contra de Bush durant l'època de la guerra d'Iraq. I va haver-hi quedades a les places dels pobles per cremar els discs. O sigui, que era un altre nivell, el risc era real. I respecte al seu equip, una cosa que jo trobo interessant també és que assumim que és molt gran, però també és molt proper, perquè aquesta pel·lícula que passarà per sales, en lloc de vendre-la a plataformes, el que va fer és, el pare de Taylor Swift, Scott Swift, va trucar al president d'AMC, que és una de les principals cadenes de sales de cinema, i va dir: escolta, que vull produir una pel·lícula sobre el concert que em costarà entre 10 i 20 milions, com ens ho muntem? I han arribat a un acord que s'endú AMC un 43% dels ingressos, Swift un 57%, i clar, s'han petat tots els estudis de Hollywood pel mig. O sigui, treu un rendiment econòmic bestial. I això amb el pare trucant a un dels capos de l'espectacle.
Una mica la sensació, Olga, de que ara Taylor Swift segurament pot fer el que vulgui ja, no? Vull dir, si ho fa Taylor Swift, doncs ho podrà fer perquè és Taylor Swift, no?
Ho podrà fer perquè és ella i perquè la seva comunitat li permet.
Vale?
Té una comunitat de fans molt forta i ella treballa molt la relació amb aquesta comunitat. No ho deixa a l'atzar. I té coses tan especials, no?, com el Swiftmas, que organitza festes d'aniversari, no?, a casa seva, amb un grup reduït de persones. Els envia regals via missatges que embolica ella mateixa, no? Té aquesta relació de selecció amb uns fans concrets, faig algo molt proper i faig que pugueu arribar a mi, no només a través de xarxes socials o de l'app que té, no?, per poder relacionar-se amb ells, sinó que, ostres, que vingueu a casa meva i us faig un concert privat abans que surti, o us envio un regal personalitzat. Això és brutal.
Deixeu-me fer l'última pausa de publicitat d'avui, si no n'hi haguessin hagut gaires. Coronarem el migdia, arribarem a les 12, acabant d'analitzar la figura de Taylor Swift amb el Pere Solagin Ferrer i l'Olga Llopis. Espera.
RAC 1.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Kia, Kia, vull un Kia.
Deixa de somiar i aprofita els grans descomptes de Kia Quadis AR Motors. Fins al 23 d'octubre, apropa't a les nostres botigues del Barcelonès, Maresme i Baix Llobregat i emporta't el teu nou Kia híbrid o elèctric al millor preu i amb 7 anys de garantia. Els somnis es fan realitat a Kia Quadis AR Motors.
Nen, vaig tenir una cita increïble.
Però no deies...
Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Aquestes vacances tria el mar i la muntanya. Tria la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
Tria Càmpings de Tarragona.
Vacances a l'aire lliure en contacte amb la natura. En llibertat.
Guardonats amb 7 Best Càmpings d'Europa. Troba el teu a campingstarragona.com. En tens més de 50. Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination.
Profesionalísimo, preparadísimo, de confianza y competentísimo. Buscas clientes convencidísimos y en Habitísimo te encontrarán. Porque tu empresa vas a impulsar, en Habitísimo tienes que estar.
Si eres un profesional de la reforma, instalaciones o mejoras en el hogar, regístrate ya en habitísimo.es.
Ricardo Darín i Andrea Pietra tornen als escenaris amb Escenes de la vida conyugal, la comèdia dramàtica que ha canviat per sempre el concepte de la paraula matrimoni. No te la perdis. Al Teatre Coliseum del 8 al 19 de novembre. Entrades ja a la venda a balanyaenviu.com.
Jordi Martínez, Quim Ávila i Max Grossemagenc arriben al Teatre Goya amb L'amic retrobat, de Fred Ullman, adaptada per Josep Maria Miró i dirigida per Joan Arquer. L'amistat impossible de dos adolescents a l'Alemanya d'entreguerres del segle XX que retroben en un desenllaç sorprenent. L'amic retrobat, un espectacle intimista i commovedor que encongeix el cor, però en reconforta. A partir del 18 d'octubre al Teatre Goya.
Compra les teves entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
Aquestes vacances tria el mar i la muntanya. Tria la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
Tria Càmpings de Tarragona.
Vacances a l'aire lliure en contacte amb la natura. En llibertat.
Guardonats amb 7 Best Càmpings d'Europa. Troba el teu a campingstarragona.com. En tens més de 50. Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination.
Marxant comanda. Un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrospercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.
Julio Manrique dirigeix Love, Love, Love a la Villarroel.
David Selves, Laia Marull, Marc Bosch i Clara de Ramon protagonitzen una àcida comèdia familiar que viatja en el temps. Als anys 70, el món sencer ballava el compàs de All You Need Is Love, però segur que era amor l'únic que necessitàvem?
A partir del 15 d'octubre, Love, 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 el nou espectacle de La Brutal a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt de notícies de RAC1.
Aquesta setmana a Dia, el detergent líquid Marsella Dia Super Paco amb un 27% de descompte per només 2,99 la garrafa de 3 litres. A botigues i a dia.es.
Ets instal·lador, arquitecte o enginyer? El 18 i 19 d'octubre tens una cita a Efintec, la Fira de la Instal·lació i l'Energia organitzada per FEGICAT, la Federació d'Instal·ladors de Catalunya, a Fira de Barcelona.
Hi trobaràs les últimes novetats del sector. Entra a efintec.cat i utilitza el codi ràdio per entrar-hi totalment de franc.
Ens veiem a Efintec.
¿Cómo me las maravillaría yo?
Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar.
Esto es meravella tan fins a 500 euros de regal en el Corte Inglés i reserva per només 60 euros. Consulta les condicions. Meravella tan viatges al Corte Inglés i Tour Mundial.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Estem destinats a superar-nos i res millor per fer-ho que aquest diumenge a Salou, destinació de turisme esportiu i familiar.
Vine a la cursa de RAC 1. 5 quilòmetres per donar-ho tot, corrent o caminant.
Gaudeix d'un recorregut a prop del mar i pels indrets més emblemàtics de Salou.
T'hi esperem aquest diumenge.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
Bueno, queda mig minut per arribar a les 12 del migdia. Òbviament, no ens dona temps acabar d'analitzar la figura de Taylor Swift. Olga Llopis, directora de l'agència Comunica, t'agraeixo que hagis vingut per aquests minuts. Pere Solat, Jim Ferrer, tu també. Tindrem moltes més oportunitats per analitzar profundament la figura de Taylor Swift. Per tant, jo us emplaço que més endavant segur que ho farem. Per exemple, tindrem altres oportunitats com quan vingui Taylor Swift a fer el concert aquí a l'Estat, recordem, a Madrid, al Santiago Bernabéu, al nou Santiago Bernabéu, el 30 de maig, o en altres moments analitzarem com cal la figura d'aquesta bestialitat, perquè a més d'excuses sempre en tindrem, perquè va trencant rècords i va fent tot de coses inexplicables.